Villa, 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 Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends, all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone they take me on, I'm walking till the break of dawn.
És dimecres, passen uns minuts de les 11. No comencem parlant, comencem amb música, i això vol dir que renovem aquest compromís setmanal amb l'equip de Vinzeum. Torna aquesta secció veterana al Penedès en xarxa en aquesta 8a temporada. Avui ens acompanyen aquí a l'estudi una de les responsables de comunicació del Museu Vilafranquí, la Marta Andreu. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim el Marçal Díaz, de l'equip d'activitats educatives. Benvingut.
Bon dia.
Marçal, la música, aquestes new shoes, aquestes sabates noves, és cosa teva?
Bueno, cosa meva, realment no, de la meva companya de l'equip educatiu, la Laia Pérez, que ha escollit aquestes sabates, aquesta cançó, que parla això d'una persona que es lleva, es posa i decideix posar-se unes sabates noves i llavors enfocar una mica diferent la seva vida. I bueno, era per parlar una mica del principi de curs, no? Que és el que vam encetar aquest dilluns.
Aquest dilluns mateix, sí, sembla que faci molt, perquè la tornada a la rutina costa, però era dilluns, sí,
era,
sí.
Era aquest dilluns, sí.
Curs nou, sabates noves o motxilla nova, s'estrena, no? I
exacte,
la cançó ve a dir-nos això.
Explica una mica això, com un... Bueno, sempre ens fem aquest nou propòsit, no? En plan, aquest curs faré tal, faré... Però, bueno, era una cançó també alegre i que a vegades també per treure'ns una mica aquesta pressió de que hem de començar el curs i sembla que ho hàgim de fer tot nou i, escolta, també està bé...
Piano, piano.
Exacte, a poc a poc.
Parlant d'estrenes, de recomençar del nou curs, avui us presentarem la nova activitat educativa del Vinzeum, perquè, clar, el Vinzeum es va estrenar en majúscules a finals de l'any passat i aquests mesos han servit per confegir un ampli programa educatiu nou de trinca.
Exacte. Sí, el Natus, hem començat curs i també hem iniciat nou programa educatiu, nova oferta educativa d'activitats. Sí que, com que el museu al fin es va inaugurar al novembre, clar, per nosaltres era un mal moment. No era ideal perquè el curs començava al setembre. Llavors el que vam fer el curs passat va ser estrenar una part petita d'aquest nou programa educatiu i deixar el gruix de totes les noves activitats per ara al setembre, que realment és el primer setembre, el primer curs que podem començar amb tot aquest museu tan nou i tan gran que tenim ara. Sí.
Diu l'equip educatiu de Vinzeum que es prenen molt seriosament el públic jove.
Si és la nostra feina, si no, malament a raig, sí, sí, sí.
Bueno, i aquest compromís, no?
És el, sí, amb el públic jove i amb els adults que els acompanyen, que al final són els docents, també. Que també és un... Poder no és el públic tan principal, però també hi pensem, sí.
Sovint critiquem, menystenim els adolescents, els joves d'avui, i vosaltres els poseu en valor, al centre d'aquesta activitat educativa.
Ho intentem, sí. Intentem posar-los en valor i no menystenir-los, que a vegades... també per no menystenir-los és no tractar-los amb paternalisme, que a vegades...
És veritat. Pots caure en un extrem o en l'altre, no?
Exacte. Els joves d'ara no estaven fent res, bueno, escolta, poder els hi has de... A vegades, no? Els hi has de posar, depèn de què, davant, i llavors ells veuran que tu també creus que poden fer-ho, sí.
Tota aquesta nova oferta educativa l'heu fet arribar als centres educatius i ara ells tenen la paraula de quan vindran i què volen fer?
Exacte. L'hem fet arribar, a més, en format digital i en format paper. Vull dir que l'han rebut...
No es queixaran?
No, l'han rebut per totes les
vies. Per activa i per passiva?
Exacte. I sí, els hem enviat un dossier amb tota la nostra oferta educativa, que va des d'educació infantil, I3, fins a batxillerat i cicles formatius, fins a l'educació postobligatòria.
Heu posat inicialment en aquest primer curs amb noves activitats... Heu prioritzat els centres educatius penedesencs o us heu llançat a tot el país?
Bueno, clar, realment en paper només ho han rebut els municipis més propers, les escoles més properes de l'àmbit de la Vegueria Penedès, i la resta de Catalunya ho hem enviat digital. Sí que ho enviem a tot arreu, perquè al final el nou museu és el museu de les cultures del vi de Catalunya, és a dir, té aquesta vocació d'arribar a la resta del país i el nostre programa educatiu també està pensat, no?, perquè pugui servir tant pels penedesencs com per la resta. Sí.
Suposo que fins ara molt acostumats a rebre públic, escoles, centres educatius, de la Vegueria Penedès. Això canviarà, segurament.
Esperem, sí.
Amb ganes que canviï, vaja.
Sí, sí.
Que vinguin escolars d'arreu de Catalunya.
D'arreu de Catalunya, sí. Sí, sí, realment sí. Sí que és veritat que s'ha aconseguit un públic d'aquí al voltant molt fidel de les escoles d'aquí, i és una cosa que ens fa molt content perquè al final el museu és un d'aquests museus que hi ha al territori i vol dir que sap arribar, no?, a el que és més proper. I això els museus, avui en dia, és la tasca social amb la, en diuen, la comunitat, no?, amb el seu entorn més proper. És una cosa que està molt en ment i realment era com una prioritat i veiem que l'hem assolit en bona part, no? I a més, doncs ara, si amb el nou museu podem atreure gent de fora, doncs millor que millor, sí.
El joc és bàsic a l'hora de dissenyar, de treballar aquestes activitats, aquestes propostes?
Intentem que sigui. I és en bastantes activitats que en considerem taller, que en considerem joc, però no en totes, eh? O sigui, també vam decidir que hi havia uns espais que tot i que el joc en l'educació és important, també hi havia uns espais que podien visitar de format en diem més clàssic, però on es prioritza una escolta activa, on l'alumnat pot participar, però també vam decidir que era important que hi haguessin una mica aquestes dues vessants, sí. Llavors, perquè cadascú esculli en funció del que considera que necessita en aquell moment a l'aula o amb el grup classe que té.
I clar, heu hagut d'obrir el ventall, no? El museu pot tocar i pot fer reflexionar sobre molts àmbits i moltes tecles.
Exacte. Vam com agrupar... Mira, vam decidir al final, perquè al final obres tant el ventall que ja no saps ben bé on ets. I vam decidir agrupar les activitats, evidentment, per etapes educatives, però amb tres eixos, que un seria història i patrimoni, l'altre art i creativitat i l'altre sostenibilitat i territori. I llavors totes les activitats estan atravessades per un d'aquests eixos, poder un més vinculat a les ciències socials, un més a les arts i un altre més a les ciències experimentals. Sí.
Sempre impliquen moure's pel museu, per les diferents plantes?
Sí, en general, sempre... bueno, sí, intentem
que... Ara que hi ha un museu gran, amb metres quadrats...
Exacte, després d'haver pogut estar uns cursos que, ostres, les sales estaven tancades, hi havia un procés de reforma, evidentment, sempre una vinculació amb la col·lecció del museu, que per això hi és, sí.
Clar, hem estrenat el curs aquest dilluns. No sé quan teniu la primera visita prevista...
Ostres, doncs aquí sí que m'agafes, però aquesta setmana no, perquè aquesta setmana és molt curta i els museus, els centres encara estan situant-se. Jo crec que a partir de la setmana que ve també és tranquil·la i a partir de l'altra ja comencen a arribar escoles. Arriben al museu i arriben sobretot a la Casa de Festa Major, que és un altre equipament que també des d'educació portem i que ara, com que és post-Festa Major, hi ha un boom de reserves.
Clar, hi ha molts centres que comencen el curs treballant encara aquests aspectes, no?
Exacte.
Per fer-nos una idea del tipus d'activitats que s'han dissenyat, amb les quals estrenem aquest curs 2025-2026, el Marcel ens proposa un tastet i explicar-nos una activitat de cadascuna de les diferents etapes educatives. Per exemple, pels més menuts, explica alguna de les que proposeu, que són unes quantes més.
Pels més menuts, que seria educació infantil, tot i que en tenim una que es diu Marietes a la vinya, que ja és molt sol·licitada.
Ai, el títol ja fa...
Ja, Marietes, ja que és molt bonica, a més a més.
Sí, és el highlight, no?, una mica.
Sí, però...
De quina edat és, les Marietes? Pues de... Més petits?
Sí, d'I3, d'I5. Es pot adaptar per primer i segon de primària, però sobretot el gran gruix és aquest d'educació infantil.
I entenc que aneu a la vinya de Vinzeum.
No, aquesta no. Passa dins del museu.
El museu també.
Però es veuen diversos espais, diverses eines, però hi ha tot un... És que no et sabria dir, com una instal·lació per acabar de veure a com és una vinya. És com un conte narrat.
I hi ha Marietes,
Hi ha Marietes, i les han de buscar pel museu. Mm. Però jo no volia parlar de Marietes, perquè ja té molt d'èxit.
Però és bonica, està bé que hi faci referència, sí. A més, és molt d'ara, no?
Sí, sí, és molt bonica i té un missatge de respecte al medi ambient al final, que és bufó, és necessari i a més és bonic, sí.
Marietes a la vinya seria un dels hits d'aquesta educació infantil, aquestes activitats pensades pels més menuts, però tu volies destacar una de nova.
Una de nova que afegim per educació infantil, que es diu El viatge de Dionís. Que Dionís era el déu de la vinya, era el déu, bueno, grec i romà, Dionís o Bacchus, era el déu de la vinya, i en aquest cas el que fa és acompanyar els infants una mica per una part del museu, per descobrir aquest món també una mica mitològic, una mica màgic, de la cultura del vi, no? Una mica clàssica. I llavors, també a través aquí uns jocs, unes dinàmiques, es busca acostar aquests infants i promoure una mica la sensibilització d'aquests infants tan petitons amb les col·leccions del museu. És com un primer contacte amb el museu. No tan enfocat al món de la vinya, sinó a les peces que hi ha.
Amb peces que cridin l'atenció a aquesta edat, no?
Exacte. Sí, que cridin l'atenció, o al final també, si les tractes amb carinyo, una escultura romana que tenim, que és una màscara de Dionís, que prové de Tarragona.
Així, és un hit del nou museu, clar.
Sí, però així, a primera vista, no, amb un nen de...
És lletjota per un nen petit, clar.
Però també, si fas, depèn de quin acostament, doncs també de poder passar. Ho hem d'intentar, almenys.
Pel que fa als nens i nenes de primària...
Pel que fa a primària...
Quina destacaries que sigui nova, de Trinca?
Una nova de Trinca, que és El mal temps, bona cara. Que aquesta és una... Bueno, ja ho diu. És una activitat... Aquesta intenta tractar el món pagès, una mica el món de l'agricultura, i els enemics que ens trobem quan ens dediquem a conrear, a treballar la vinya. Llavors, és una activitat...
Enemics, plagues...
Exacte. I tindríem, doncs, per exemple, el míldiu, l'oïdi, però també el mal temps, no? Són els entrebancs que es troba a un pagès o pagesa quan treballa a la vinya. Llavors, aquesta activitat sí que està pensada també en una visita a les col·leccions i tal, i en acabat hi ha tot un joc de taula gegant on la canalla juga intentant superar amb els remeis adients aquests enemics, que són el míldiu, són l'oïdi, però també hi ha l'emergència climàtica, que també és un... És un enemic avui en dia, no? És un nou enemic, el míldiu i l'oïdi, ja fa 200 anys que els tenim aquí.
Són clàssics.
Exacte. Però aquest també hi és i l'hem de tenir en compte, sí.
De nou al joc, eh?
Aquí sí, de nou al joc.
En aquestes edats es cuida.
En aquestes edats, de nou al joc, sí. Però no amb totes, eh? Vull dir, per exemple, tenim una que es diu Com es fa el vi, que està dirigida a primària, i que aquesta sí que és una visita guiada més clàssica per la col·lecció, parlant justament doncs, de com es fa el vi. Però aquí sí que es promou l'escolta activa, però
més
no...
Més tècnica, no?
Mm. Exacte, però no els hi farem una gincama en aquesta, no.
No és fàcil l'escolta activa.
No és fàcil.
Ara mateix és un repte als centres educatius i a Vinzeum, no? Perquè
Exacte. Dura
poc, no? Quants segons? Els segons de TikTok?
I
ja s'acaba.
Ja ha passat. No, però està bé. Jo crec que si no la oblidem, no? La podem intentar recuperar, sí.
Destaca'ns un hit d'aquestes noves activitats educatives, en aquest cas per secundària.
Mira, per secundària és una activitat educativa que en aquest cas està vinculada a l'exposició temporal que tenim ara mateix, que, per tant, és una activitat que, bueno, és del nou programa educatiu, però que només estarà fins al 9 de gener, perquè l'exposició temporal que tenim ara, que es diu Simposi, oficis que parla, que parlen, vins que pensen, és, un, bueno, doncs és una exposició temporal i, per tant, el 9 de gener la desmuntaran. I en relació amb aquesta exposició hem preparat tot un reguitzell d'activitats i una es diu Mirades creuades, el disseny d'ahir i d'avui. I en aquest cas aquestes activitats les fa un dissenyador gràfic vilafranquí com és el Joan Brull. Llavors el que proposem en aquest cas és, a partir de... Com que l'exposició temporal al final el que fa és parlar d'oficis, oficis a més artesans amb una dedicació, no, que no es produeix en sèrie, sinó que hi ha d'haver una dedicació, un temps, etc. En aquest cas es va intentar enfocar-les en el món del disseny gràfic, que és un món que té a veure amb els oficis del vi actualment, i aquí s'aprofita, doncs, el que hi ha a l'exposició i el que tenim també al museu, que és una col·lecció d'etiquetes de totes les èpoques, des de fa 200 anys a l'actualitat, una col·lecció molt completa. Llavors es rescata tot això, s'ajunta una mica, i el Joan el que els hi proposa és redissenyar una etiqueta antiga amb els codis actuals de comunicació, és a dir, intentar adaptar una etiqueta de l'any 1920-1950 i com ho faríem avui en dia, què faríem, no? Doncs aquí, clar, el Joan, ell és qui entén més, però, per exemple, moltes d'aquestes etiquetes o cartells tenen la dona objecte. Doncs, ostres, la dona objecte en el món actual.
Com la revisitem, no?
Clar, no hi ha de ser, no? Aquesta... Però com transmetem el mateix missatge, no? Un missatge equivalent.
I això es fa parlant, verbalment, o realment surt una nova etiqueta? Es crea
una nova etiqueta. Aquí el Joan els hi fa fer també un exercici una mica de no sé com dir, de recreació històrica, i en lloc de fer-ho amb ordinador, se'ls donen eines, doncs, per retallar, per dibuixar, per dissenyar manualment una nova etiqueta. Sí.
I destaca'ns una última activitat, en aquest cas pensada per alumnes de batxillerat i de cicles formatius, els més grans.
Mira, per batxillerat en tenim una que es diu Camí de vida, que aquesta ja hi era el curs passat. I és una activitat que el que fa és com un triar la teva aventura, aquells llibres.
Sí.
No sé si els havíeu tingut, aquests llibres, oi, que al tant. Final escuts l'opció.
Sí, sí, tu vas triant.
Exacte. Doncs aquí hem fet una visita guiada que té aquest format. Llavors, és una visita guiada, vull dir, no... Aquí sí que torna a ser...
Tradicional, la tradicional visita
tradicional.
Guiada.
Llavors, ells van pel museu i a cada parada que fem del museu els expliquem un moment de la història del Penedès, vitivinícola, i l'expansió de la vinya. I llavors, quan has explicat l'expansió de la vinya, els expliques el cas d'una família, que és la família Tarrida, no? I va avançant, tu vas avançant amb la història del Penedès juntament amb aquesta família Tarrida.
Llavors, real o inventada, la família Tarrida?
Inventada.
Inventada.
Inventada. Mare de Déu, si hagués hagut de viure tot el que viu la,
sí,
la família Tarrida.
N'han passat de tots colors.
De tots colors. I llavors ells poden escollir en cada moment històric la família Tarrida com es posiciona. Pues si planta més vinya, si no en planta, si se'n van... I llavors, a partir d'aquí, és una manera d'anar resseguint la història del Penedès i veient el que li passa amb aquesta família. Doncs ells tenen més o menys capacitat de reaccionar i de posar-se una mica en la pell de la gent que vivia en aquesta època. Llavors saltem de generació en generació i comencem del 1770 al 1930. I van veient la història del Penedès a través d'aquesta família.
Quan acostumen a durar aquestes activitats?
Nosaltres totes les pensem perquè durin mínim una hora i màxim hora i mitja. Només estona.
N'hi ha moltes més, n'hem destacat una de cada franja d'edat, però, per exemple, jo ara tinc aquí obert la proposta que podeu tafanejar al web de Vinseum, i n'hi ha una que em crida l'atenció perquè es diu l'habitació del darrere.
Ah, l'habitació del darrere, sí. Aquesta ja la teníem...
És d'època.
És d'època.
És que veig aquí una imatge amb gent vestida d'època.
Sí, aquesta ja la teníem el curs passat i ha anat... També és com les Marietes, ja comença a tenir carinyo.
Sí?
Sí, i aquesta fem un exercici de recreació històrica. És a dir, a través de les... Primer es fa una descoberta de les col·leccions del museu i el que s'intenta és veure aquelles peces, i les peces que hi ha al museu, a través de fotografies, intentem que l'infant entengui en quin espai estaven. És a dir, doncs això pertanyia al carrer, això pertanyia a la casa, per què servien tots aquests objectes, etc. Llavors, quan ells mentalment, mínimament han entès tots aquells objectes en quin espai es movien i quin, com es feien servir. El que fem és anem a l'aula educativa i primer de tot ells dissenyen una escena que pot ser a la vinya, pot ser al carrer o pot ser a la casa, de fa uns 100, 120 anys, no? I hem de, que tingui una coherència, és a dir, doncs hi ha d'haver una persona treballant la vinya, una altra carregant el raïm, si estàs carregant raïm no pot estar podant, no? Vull dir, cada cosa té la seva època, i també coherència amb l'època, no? No hi pot haver un cotxe, etc. Llavors, quan ells han acabat de fer aquest esbós de la situació, el que fem és els donem aquests materials, es vesteixen com en l'època, tenen els objectes, se'ls projecta un fons i fan aquesta escena on surten tots ells i es fa una fotografia de record amb aquest exercici de recreació històrica.
Recreen l'escena que ells han pensat i dissenyat ells mateixos.
Exacte, però intentem, no, que tota recreació hi hagi una reflexió de que cada cosa que està allà i sigui per un motiu, no hi sigui perquè em sembla que en aquella època hi quedava bé, sinó perquè hi ha de ser.
Quantes activitats hi ha a l'oferta educativa actual? Heu fet números?
No, però te'ls faig en un segon.
Moltíssimes, sí.
A mi em sembla una oferta molt àmplia, ara mateix.
N'hi ha per tots els gustos, sí.
17.
17 en total, una vintena de propostes.
Sí, tot i que ara n'hi haurà 4 que quan acabi l'exposició temporal ja deixaran d'estar disponibles i se n'afegiran.
Amb la nova exposició. Se'n crearan de noves, no?
Exacte.
Aquesta és la intenció.
És la intenció.
I hi ha la figura ràpidament de les escoles amigues, que no sé si tenen tracte preferencial quan activitats.
Exacte, les escoles amigues, bueno, el que són és tots aquells centres d'aquí, sobretot són de la comarca i de la vila, que han signat un conveni amb el Museu d'Escola Amiga. Llavors, en aquest cas, a banda d'un petit descompte en les activitats que se'ls aplica, també el que intentem és, quan elles ho demanen, treballar amb elles de forma col·laborativa en projectes poder a vegades més singulars o que no estan... Aquest programa educatiu és molt regular, no?, i és tot l'any. En canvi, amb les escoles amigues intentem fer col·laboracions més puntuals.
A la carta, no?
A la carta, una mica a la carta. Però sempre treballant una mica colze a colze, sí.
Aquesta és l'amplíssima proposta d'activitats educatives que els centres educatius del país tenen a Vinzeum. I, Marta, demà és festiu, les portes d'un pont, per alguns canvien els horaris a Vinzeum per si ens hem animat i volem venir?
Clar, com sempre que és festiu, el museu estarà obert al matí de 10 a 2 i tindrem la taverna de 11 a 3. Jo crec que és una molt bona manera de venir a passar la diada. Una mica de cultura i vi, no?
I tant. Divendres, normalitat?
Sí, després tornem a la normalitat. Dissabte tenim una visita guiada a l'exposició temporal que comentava el Marçal abans, que la fa en Jordi Ribas. Està bastant planeta, o sigui que si voleu us hauríeu d'animar ja. I la setmana que ve ja tornem amb els tastos, ja amb l'Empar Moliner, que està molt exaurida, però bueno, més endavant tindrem més oportunitats.
Deu haver-hi llista d'espera, no?, segurament?
Sí.
De fa dies.
Sí, una mica.
Sold out amb Empar Moliner, però hi haurà més oportunitats.
Correcte.
Moltes gràcies a tots dos, Marta, Marçal. Que vagi bé la setmana, aquesta setmana, d'estrena de curs. A reveure.
Igualment, gràcies.
Igualment, merci. Seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. retiren un niu de vespa asiàtica en una torre de llum del camp de futbol de Llorenç del Penedès. Intervenció delicada la que s'ha hagut de fer a Llorenç per retirar aquest niu de vespa asiàtica que s'havia localitzat en una de les torres de llum del camp de futbol municipal. El fet de trobar-se en una zona amb molta afluència de gent ha obligat a fer la retirada de nit amb un sistema especial i amb una grua per garantir la seguretat de la intervenció. Des de l'Ajuntament han explicat que tant el niu com les vespes han estat incinerats per l'apicultor que ha dut a terme l'actuació. El cost de la intervenció ha estat de més de 1.000 euros, assumits íntegrament pel consistori. Cal recordar que la vespa asiàtica és una espècie invasora que representa un perill per les abelles i per l'apicultura. La destrucció dels nius és un dels mètodes eficaços per reduir-ne la població. Unes actuacions que s'acostumen a fer els mesos de setembre i octubre, moment en què els nius tenen les dimensions i la capacitat màxima. El periodista i escriptor vilafranquí Antoni Ribas Beltrán pronunciarà la conferència institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Vilafranca, que es farà aquest dimecres 10 de setembre a les 8 del vespre al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. Toyo Ribas parlarà del paper que Sant Fèlix ha tingut en la història de Vilafranca des de l'arribada de les seves relíquies un 11 de setembre de l'any 1700. Canvia el recorregut de la processó extraordinària amb motiu del 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. El Servei de Cultura de l'Ajuntament ha anunciat un canvi en el recorregut de la processó extraordinària amb motiu del 325 aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. El recorregut s'ha modificat de l'anunciat inicialment per motius de seguretat i per afavorir el lluïment del seguici. Finalment, l'itinerari serà carrer Santa Clara, Rambla de Nostra Senyora, Rambla de Sant Francesc, carrer Cort, plaça de la Vila, carrer Santa Maria, plaça de Santa Maria i plaça Jaume I. Els actes començaran a les 5 de la tarda al carrer Santa Clara, on s'exposaran fins a les 6 les peces del seguici festiu i les peces convidades d'altres festes d'interès patrimonial. A la mateixa hora, a la cripta de Santa Maria hi haurà l'obertura de les relíquies de Sant Fèlix. A les 6 de la tarda es descobrirà una placa commemorativa a la cantonada de la plaça Milà i Fontanals amb el carrer Pines. I a 6:45 de la tarda començarà la processó des del carrer Santa Clara. Diversos actes complementaran la processó extraordinària del dia 11 de setembre. La processó extraordinària del 325è aniversari de l'arribada de les relíquies arrencarà, com hem comentat fa uns instants, a 6:45 de la tarda des del carrer de Santa Clara. Però abans també s'exposaran aquestes relíquies del sant de manera excepcional a la cripta. Instants abans de l'inici de la processó també s'inaugurarà la placa commemorativa de l'efemèride i es cantaran uns goigs que recorden el procés d'arribada dels ossos de Sant Fèlix i que han estat escrits per Joan Soler Bordes i musicats per Patón Soler. Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a Sant Martí Sarroca. Sota l'organització de l'Ajuntament, per aquest dijous s'han programat diversos actes a Sant Martí per commemorar la Diada Nacional. La primera activitat a la placeta de l'1 d'octubre serà l'acte institucional, amb la col·laboració dels Músics per la Llibertat i la Coral Sarroca Nova. A continuació es programa una mostra de cultura popular a càrrec de diferents entitats i associacions, i en acabar, vermut popular. Ja a la tarda, a les 17:14 hores, s'oferirà un repic de campanes a càrrec de Josep Forcada, guia del castell, amb la col·laboració de Josep Maria Galimany i d'Alba i Thomas Neger. I a les 7 de la tarda, també a la placeta 1 d'octubre, el programa d'actes es tancarà amb habaneres, amb el grup Mar Endins i Rom Cremat.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Passen 5 minuts de 12:15. És dimecres i acabarem amb l'agenda al detall, on us apropem propostes pels propers dies. Sempre van de dos en dos. La primera és tota l'activitat que ha programat aquest mes de setembre l'Ateneu Mugenc. Ens ho acosta des de Canal 20 el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia. Avui conversem amb una de les responsables de l'Ateneu Mogenc, l'Elsa Vila, la presidenta de l'Ateneu. Què tal, Elsa? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ho fem per parlar de les activitats que prepareu. Anem fent agenda dels propers dies perquè sou una de les entitats. Continueu amb aquest impuls, amb aquest múscul organitzatiu que més coses organitzen al municipi d'Olèrdola i en concret al poble de Moja. I això no canvia aquests primers dies d'inici de curs.
No, ara arrenquem doncs activitats, hem fet el peró, no, de l'estiu, de vacances, i sí, doncs a partir del dilluns comencem amb les classes que anem fent ja habitualment durant l'any, però aquest any incorporem el ioga, que era una de les coses que ens havien sol·licitat, una activitat molt demanada, i seguim amb pilates i hipopressius.
Això pel que fa, diguem-ne, a la programació d'activitats continuades que es fan al llarg del curs, però també esteu preparant per aquest mateix mes de setembre alguna activitat rellevant.
Sí, bueno, començarem també l'esplai infantil, que també és una de les activitats que es farà durant el curs. Comença el 20 de setembre a les 5, amb l'horari habitual, i a més, com ja portem, bueno, és la setena edició, torna el Moja Tast, que és una de les activitats, jo crec que més esperada, quasi, perquè la gent ens ho va preguntant, doncs 27 de setembre, ja es poden agendar.
Doncs en prenem bona nota. Si et sembla, ens aturem amb aquestes activitats continuades. Començaran a partir l'inici de les classes d'aquest proper dilluns, dia 15 de setembre. El que no canvia és l'emplaçament al Centre Cívic La Xarxa i, vaja, amb ofertes d'hipopressius, de ioga i de pilates. A partir de dilluns es comença amb el ioga.
Sí, és així. És a La Xarxa, correcte, segueixen a la mateixa ubicació. I això, el dilluns tindrem el ioga de 5:45 a 7:15. És un únic grup, però és d'una hora i mitja. I és el que deia, com que ha estat molt sol·licitat, doncs ja s'han obert places. No sé en aquests moments com estan de disponibilitat, perquè quedaven poquetes places i s'estan omplint durant el dia. Vull dir que si algú està interessat, ràpid que ens escrigui. També es pot quedar amb espera, que a vegades també hi ha baixes al començar el curs. Vull dir que ho anem gestionant.
Per tant, el dilluns és el dia del ioga, per la tarda, 6:45 fins a 7:45, i el dimarts podríem dir que és el dia del taller de salut de pilates.
Sí, correcte, tota la tarda. Hi han 4 grups diferents, des de les 5 fins a les 9, a cada hora, en aquest cas, i són 4 grups que abarquen doncs, més possibilitats, no?, d'horari, per la disponibilitat que té tothom. Tot el dimarts, pilates.
I a què ho atribueixes aquest èxit? Fins a 4 grups s'han d'organitzar de pilates.
Doncs mira, no sé, és una cosa que segurament ens està anant bé de salut, no?, amb la majoria de gent, perquè hi ha diversitat d'edats i de gèneres, també aprofito per dir-ho, que s'apunta a tothom i va bé. Jo crec que estem més conscienciats, no?, de que hem de fer una mica d'activitat i s'està notant. Vull dir, la gent té ganes de moure's, no? I pilates és una de les activitats que funciona molt bé.
Grups els dimarts, insistim, a partir de les 5, una hora de durada l'activitat, doncs des de les 5 s'encadena fins a les 9 l'activitat d'aquests 4 grups de pilates. I també 4 grups del taller d'hipopressius.
Correcte. Aquest en tenim un el dimecres i 3 el dijous. Estem mirant d'ajustar horaris, perquè també ens ho han demanat, hi ha hagut també un canvi, no?, en l'hora de l'escola i potser acabem d'ajustar horaris. No sé, ho estem preguntant i gestionant amb la gent que habitualment ja venia. Però dimecres en tenim un, d'un 4:15 a 4:45, i el dijous els altres 3 grups, que són de 6:15 a 9:15, també un a cada hora, eh? És per la disponibilitat de tothom.
És a dir, que són activitats que si se'n formen part, es forma part d'algun dels grups com a membre soci de l'Ateneu, soci o soci de l'Ateneu Mogenc, doncs la inscripció és més econòmica, el preu surt més reduït.
Sí, i també si fas més d'una activitat. És a dir, tenim, diguem, l'oferta de que si fas 2 activitats o fins i tot 3, no?, si t'apuntes a una de cada, doncs el preu es va reduint i es diferencia per socis i per no socis, sí.
i què ha de fer una persona, doncs això, doncs que pugui aprofitar, vulgui aprofitar doncs aquestes places que puguin quedar disponibles. Què ha de fer per inscriure-s'hi?
Doncs ràpidament escriure al nostre correu a l'ateneumugenc@gmail.com.
En prenem bona nota, són activitats que organitza l'Ateneu Mugenc amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola. Això tampoc canvia el recolzament de la institució municipal.
No hi ha canvis en aquest sentit. Per tot, per sales, per disponibilitat i per suport econòmic, o sigui, tot, seguim col·laborant.
En la vostra publicitat, a l'hora d'anunciar aquestes activitats, un dels aspectes que voleu destacar és que són classes dirigides per monitores titulades.
Sí, és important també, no? Sí, són, sempre busquem, amb qualsevol activitat que organitzem, intentem això, no?, de que sigui gent especialista, sí.
Per tant, doncs, qui ho desitgi ja ho sap, s'ha d'espavilar, de donar pressa per fer aquestes inscripcions de les activitats que comencen la setmana que ve. I el que anunciaves ja més, no de manera immediata, sinó ja dins d'aquest mateix mes de setembre, però d'aquí uns dies, la primera cita serà l'activitat pels més menuts, aquest esplai que manteniu en caràcter mensual, això no canvia tampoc?
No canvia, segueix sent mensual, comença el 20 de setembre, per tant, periòdicament, el que encara no tenim són les activitats lligades, ja ho comunicarem en seguida que ho tinguem, que estem fent les primeres reunions ara de setembre, però segueix amb el mateix format d'infants des de 3 fins a 16 anys i els dissabtes a la tarda, a les 5 de la tarda, si no hi ha cap solapament de cap activitat que haguem de modificar una mica l'horari o l'espai, però també a la xarxa, i un cop al mes.
Segurament que, no sé si es manté encara viu el debat, però algun comentari hi ha hagut al voltant doncs, de la possibilitat d'ampliar aquest marge i de que en lloc de ser de periodicitat mensual sigui més sovintejada l'activitat de l'esplai. No sé si ho continueu parlant.
S'està parlant. S'ha de gestionar, també s'ha de parlar amb les monitores que tinguin disponibilitat, perquè al final també és això, és un cap de setmana, ara al mes, doncs ja n'hem estat parlant, però encara de moment no hi ha res concret. Segueix amb el format d'un cop al mes.
I el plat fort també ho anunciaves en l'inici de la conversa que organitza aquest mes de setembre l'Ateneu Mugenc, és el Mojetàs, setena edició.
Setena edició, correcte. Doncs com sempre, com portem fent des d'aquests últims anys, no? De 7 a 10 de la nit, ens trobem doncs, aquí a la plaça de l'Església, també amb la plaça Tadeu, amb l'activitat pels infants, no? Amb els jocs de fusta gegants i amb música en directe aquest any amb el Crom Acústic.
Un dels, evidentment, són molts els ingredients que fan possible l'èxit d'aquest Mojetàs, però segurament l'entorn també és un dels elements indestriables del Mojetàs. No us plantegeu canviar l'emplaçament per guanyar capacitat, però potser perdre encant.
No ens ho hem plantejat, ens encanta, vull dir, és una de les coses, és el que dius, quan fem les fotos és espectacular, no? Tenir l'església i el fanal, no? Allà al mig hem pogut ampliar el fet de desplaçar el que són els jocs a la plaça Tadeu i així sí que abarquem amb més espai per taules, per poder fer els aperitius. I de moment és a on ens quedem, és a on ens agrada i esperem que no plogui, que no ens haguem de desplaçar al local.
Un Mojetàs que continua tenint un regust molt local, no? D'oferir també productes de la terra, del municipi, del poble...
Sí, és la idea inicial és això, una fira gastronòmica d'àmbit local, de proximitat, amb productes d'aquí, bueno, dels cellers, d'alimentació. Estem encara gestionant, fent trucades, correus amunt i avall per acabar de lligar-ho tot, però segueix mantenint aquesta essència, sí.
Volíem fer aquesta pinzellada a nivell telegràfic d'anunciar que ja hi ha dates i els preparatius previs per poder viure aquesta setena edició del Mojetàs. I abans, la setmana anterior, el dissabte, dia 20, el primer esplai del curs, esplai mensual infantil que organitza l'Ateneu Mugenc, i ja des de dilluns aquestes classes, sessions continuades dels tallers de ioga, d'hipopressius i de pilates. Molta activitat, no, Elsa?
Sí, estem com sempre, em sembla, encara les piles ens aguanten, no? I seguim, vull dir, el mes d'octubre ja estem també arrencant coses, ja us en parlarem, però ja tenim també un documental programat pel 5 d'octubre, ja ho publicarem, i també inicien el curs de gralles, aquest que també tenim manual. Vull dir, el bo és que com que ja portem un bagatge, no? Hi ha coses que quasi funcionen soles i d'altres que, evidentment, com el Mojatas, és el que et deia, no? S'han de gestionar i lligar moltes coses perquè tot funcioni, però tenim ara ja uns quants anys d'experiència i el que he dit sempre, la gent que ens anima, no? A seguir programant i a més, escoltem sempre això, quines necessitats també hi ha, no? Al poble, com ara això, doncs volien ioga, ho hem gestionat i tenim un grup de ioga. Seguim amb aquest estil que vam iniciar, doncs això, fa 7 o 8 anys, ja no recordo.
Doncs ho anirem seguint, Elsa Vila, presidenta de l'Ateneu Mogent. Gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Anem per la segona recomanació de l'agenda al detall. El Centre de Llorenç tornarà a representar aquest diumenge El silenci del mar, una obra de teatre que en el moment de la seva estrena va triomfar. Per explicar-nos-ho més abastament, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Efectivament, anem amb cultura, com bé deies, amb aquesta representació que es farà al centre el diumenge. I per explicar-nos-ho més abastament, m'acompanya el Llorenç Rafecas. Molt bon dia, Llorenç, com estàs?
Sí, molt bé.
Com ha anat l'estiu?
Bé, bueno, ple de projectes teatrals, com acostuma a passar, en el meu cas, des que estic jubilat, que ara em dedico molt intensament al teatre.
I que sigui per molts anys, també, Llorenç?
Sí, sí.
En aquesta ocasió, el que venim a presentar avui és el que ens feia una mica 5 cèntims la Sílvia, és aquesta obra de teatre, El silenci del mar, que torneu amb més representacions al centre aquest diumenge, oi?
Sí, exactament. Nosaltres la vam estrenar el febrer passat, vam fer 3 representacions i va quedar gent sense poder-la veure, gent que no va poder entrar perquè al final a l'última representació doncs vam fer ple total i va quedar gent sense poder entrar. Hi ha molta gent que vol tornar-la a veure i com que s'adonava la circumstància de que hem estat seleccionats per participar a un festival de teatre a França, a la Catalunya Nord, que hi anirem a l'octubre, doncs han volgut repescar l'obra, tant perquè la pugui veure la gent que no l'ha pogut veure, com la gent que la vol repetir de veure, com per preparar la sortida que farem a l'octubre a l'estranger.
És a dir, que aquest diumenge a la tarda i també fareu el dia 28 de setembre, oi?
I aquest diumenge, 2 sessions. Ja ho vam fer també l'altra vegada, perquè com que la fem en un format, diguem-ne, relativament reduït de públic, i no vull explicar més coses perquè sigui sorpresa per qui no ho ha vist, és un format realment particular, doncs no hi cap molta gent, i com que l'obra dura poc més d'una hora, 1:05, 1:10, doncs fem 2 representacions aquest diumenge, a les 6 de la tarda i a 8:45 del vespre. I llavors el 28 en farem una representació a les 7 de la tarda.
Anem a posar una mica en context. Explica'ns com és aquesta obra. Ja diem que és un format inèdit, però de què va exactament El silenci del mar?
Bé, és situar-se en la França ocupada durant la Segona Guerra Mundial. Quan les tropes alemanyes ocupaven una població, doncs normalment la classe de tropa, la col·locaven en qualsevol espai que tinguessin, una església, una fàbrica, un magatzem, el que sigui, però els oficials els miraven d'hostatjar en cases, si pot ser, cases una mica bones, cases de gent benestant. Els posaven allà, a la força, i els col·locaven. Llavors, aquesta obra parla d'un oficial alemany que és col·locat en una casa on hi havia un senyor gran ja i la seva neboda jove. Ells dos, evidentment, no s'hi poden negar, són les forces d'ocupació, l'han d'acceptar, però, en senyal de protesta, decideixen que no li dirigiran la paraula. Li posaran el llit, li posaran els llocs perquè pugui estar-s'hi, però no li diran mai res. l'oficial aquest, davant d'aquesta situació insòlita, decideix que, bé, que respecta la decisió d'ells, però que ell sí que els hi parlarà, i els hi parlarà d'ell, del que pensa i de la seva vida. Mm-hmm. Aquest és el plantejament. I evidentment, és una situació molt, molt, molt potent teatralment, perquè un senyor que va parlant i ningú li contesta, doncs és una situació forta.
Déu-n'hi-do.
I les representacions que van fer al febrer van anar de meravella, vull dir, la gent va sortir superimpressionada, supersatisfeta, i per això doncs, la tornem a fer, arrel que hem estat seleccionats per aquest Festival de Teatre Català a França.
Com ha estat aquesta selecció per anar-vos cap a la Catalunya Nord?
Sí, anem, és un festival que es diu, és la segona edició del Festival de Teatre Català de Pesillà de la Ribera. Dit a la catalana, Pesillà de la Ribera, en francès és Pesillà amb Z, que és una població que hi ha entre Perpinyà i Prada de Conflent. Uh-huh. És un festival de teatre en el qual seleccionen tres grups de teatre amateur per fer tres representacions en tres dies seguits. En aquest cas concret seran el 10, l'11 i el 12 d'octubre. Nosaltres actuarem el dia 11. I és un festival que organitza l'Ajuntament de Pesillà amb el suport de totes les entitats catalanòfiles de la Catalunya Nord, és a dir, Ràdio Arrels, el Casal del Conflent, etc, etc, i amb el suport de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, que és qui fa una mica la selecció dels grups que hi van. A més, aquesta obra, per part de la gent de la Catalunya Nord, ha estat molt benvinguda, perquè per ells és una història coneguda. De fet, això està basat en una narració que va escriure el Jean Brulé, o Vercors, que ho va haver de publicar com a pseudònim, ho va publicar durant la Segona Guerra Mundial. És a dir, va explicar aquesta història durant encara l'ocupació dels alemanys. I a França és una narració que tenen molt estimada i que molts, inclús el regidor de Cultura de Pesillà, ens deia és que jo la llegia a l'institut perquè ens la feien llegir, aquesta història.
Ostres.
I doncs aquesta història és una narració curta, se'n va fer una dramatització per part del Narcís Comadira, i nosaltres hem fet una adaptació pròpia d'aquesta dramatúrgia del Narcís Comadira.
Escolta, Llorenç, i què significa per vosaltres haver estat escollits per representar aquesta obra allà a la Catalunya Nord?
Home, la veritat és que ens fa molta il·lusió, perquè, primera, perquè l'obra ha funcionat molt aquí. De fet, nosaltres, almenys jo personalment, ho haig de confessar, jo no m'esperava la resposta tan potent que hi ha hagut per part del públic. Jo pensava que era una obra en part per un públic determinat seleccionat, i en canvi ha agradat a tota mena de públic. No vull explicar coses que es trobarà la gent que vingui, perquè crec que ha sigut la clau de que hagi tingut tant d'èxit. Hi ha molts elements sorpresa que no vull explicar, perquè la gent ja els veurà quan vingui, i recomano molt que la gent s'animi a venir-ho a veure, i si no, que parli amb algú que l'hagi vista i li diran el què. I doncs, ja que aquí va funcionar tan bé, doncs nosaltres vam apuntar a aquesta selecció que es feia per anar a França. I hem estat seleccionats, vull dir, més satisfacció no pot ser. En el meu cas, a més, anar a Pesillà és una mica anar una mica a gent coneguda, perquè Pesillà de la Ribera és un dels llocs de la Catalunya Nord on vam representar també un concert a la Casa Blanca, l'obra aquella sobre el Pau Casals, que jo vaig dirigir, i també l'havíem fet allà a Pesillà. Vull dir que l'espai on te la farem el conec bé, i per tant és trobar gent coneguda.
Que bé, com me l'alegro. A més d'això, important, què hem de fer si volem aconseguir entrades, on ens hem de dirigir, com ho hem de fer?
Doncs ara, a part de que pugueu venir a intentar comprar les taquilles abans de les representacions, jo recomanaria que ho féssiu per Entràpolis. www.entrapolis.com, allà es poden aconseguir les entrades per les tres sessions. Ja. Per tant, jo recomanaria que aprofitin aquest diumenge, que en fem dues representacions, per veure si poden venir una d'aquestes dues. I si només poden venir el 28, doncs el 28, evidentment.
Clar. Escolta, Llorenç, ens queden pocs minuts, però m'imagino que ja treballant en el futur més pròxim, no? Perquè tu no atures mai.
No, estem intentant aixecar una cosa per estrenar per Nadal, que també seria molt potent i seria llarg d'explicar, potser ara no hi ha temps, perquè volem fer una obra de Jean-Paul Sartre, i que, en canvi, tracta el tema del Nadal. Vull dir, la barreja és bastant, bastant potent, perquè Jean-Paul Sartre, com molta gent sabreu, doncs era una persona atea, comunista, i això, i va escriure, en unes circumstàncies també molt particulars, un text basat en la història del Nadal, que era gairebé desconegut i que recentment, fa pocs anys, es va descobrir a la Universitat d'Indiana dels Estats Units i l'any passat es va editar la primera vegada edició en català i volem fer una cosa basada en això.
Déu-n'hi-do, estarem expectants a veure quan es pot donar més informació, que tinguem també més temps, però fem una crida des d'aquí, des del Penedès en Xarxa, perquè tothom pugui adquirir les seves entrades per aquestes tres representacions, que hi haurà dues aquest diumenge, l'altra serà el dia 28 de setembre a través d'Andreàpolis, i que no s'ho perdin, que no esperin a que ningú els hi expliqui, que se sorprendran moltíssim. I que doncs, és un format inèdit, com explicàvem, i que tingueu molt d'èxit, com vau tenir al febrer quan la vau estrenar.
I que hi ha moltes sorpreses. La gent que l'hagi vista, que no expliqui massa cosa, només digui que val la pena anar-la a veure, que segur que ho diran.
Exacte. Llorenç, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molts d'èxits.
Molt bé, gràcies a vosaltres per interessar-se per les nostres activitats. Gràcies.
Penedès en Xarxa.
Fins aquí el nostre recorregut diari sonor de 3 hores. Hem començat a les 9, ho deixem ara que són gairebé les 12. Demà és la diada, per tant, desitjar-vos bona diada. Ens retrobarem divendres a les 9:06. Començarem amb la meteo, perquè sembla que vindran canvis de cara al cap de setmana. El Marc Paredes ens ho explicarà. Hi haurà esports, hi haurà la secció teatrera amb la Clara Cols, que segueix amb nosaltres aquesta temporada. Entrevistarem l'Oriol García Quera. Hi haurà gent del detall amb un parell de propostes destacables per al cap de setmana. Cinema amb el Miquel Felipe. I estrenem nova secció, Territori Penedès, que també serà podcast. Tot això divendres. Bona diada!